a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Setmana rere setmana anàvem sumant paraules polisèmiques en una llista de paraules que s'ha fent llarga i llarga, perquè cada dia són quatre més, i aquesta setmana n'afegim quatre, començant per llista. Sí, sí, llista, és una de les paraules. Descansar, calma i coll. I ara veig que descansar i calma estan molt relacionades. No sé si és que necessiten vacances en aquest equip, que el ritme diari és molt intens i es rellotge, mos marca les hores amb més intensitat que segons en què començava la cançó de Los Panchos.
Siempre cuando amanezca otra vez,
no más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.
Ai, que romàntics que han començat aquest divendres. Ja vaig a passar a llista Amanda Ferrer-Jeffrey. Com estàs? Benvinguda.
Molt de gust. Gràcies per tenir-me.
Que bé que siguis aquí amb aquesta vitalitat, aquesta energia i aquesta rialla que sempre té Amanda i que ens regalen aquest programa. Miquel Àngel Palleres, benvingut a casa teva, com estàs?
Superbé, gràcies.
Tu també ens regales molta energia i també t'ho agraïm. I avui sumam en aquesta conversa, que això de tant en tant són com les fitxes de joc, eh? Anant moguent aquí els conversadors polisèmics. Xema González de Lozoyo, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
I nosaltres de tenir-vos. A mi m'agrada molt això d'ajuntar a persones que se coneixen d'aquella manera o que fins i tot s'acaben de conèixer a partir de quatre paraules, però en el final el que feim és conversar. I la bona gent conversadora pot xerrar moltes coses, sempre en respecte, en ganes, en curiositat, no?
Totalment d'acord.
Amanda,
sí.
La curiositat, diuen que mató el gato, però nosaltres som dues persones molt curioses,
mos agrada,
mos agrada fer preguntes,
no? We have to agree to disagree. Està d'acord o no estem d'acord? Jo crec que tot ben dit se pot dir.
Tot
això és el que jo penso.
Tot se pot dir. Què vos pareixen les paraules d'avui?
Molt inspiradores.
És una llista curiosa.
És una llista curiosa, molt bé. I doncs jo crec que haurem de començar per la primera, que és llista, i també li podem posar una micona de música, va.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precios sin competencia, una mano pide el cielo.
Venga, diuen que s'han de fer llistes per anar a comprar, perquè si no t'entra la gana i segons com estiguis cos, carregues el carro de formatges o de dolços o de fruita i de verdures manco, però bé, han de fer llista. A veure, llista, Amanda Ferrer-Jeffrey. Què t'inspira aquesta paraula?
Jo el primer que he pensat, i supos que és normal, és fer llista, passar llista, com a professora, call the roll, passar llista, és el primer que he pensat. I a més m'he recordat de companys de classe, que jo encara me sé el nom i els cognoms per ordre alfabètic, perquè això era religiós a la meva època. I me'n record perfectament com si fos ahir. Jo he pensat en això, sincerament.
Jo sempre he estat el que anava entre Palmer i Pericas.
Ah, mira.
Sí. Sí. Allí està tal, Palmer, Palleres, Pericas. Estarà la... I bueno, m'he quedat així. Són supercol·legues, encara són col·legues d'en Palmer i d'en Pericas.
Oh, que maco.
Has vist?
Sí, sí.
I de llista també te fa pensar en passar llista, Miquel Àngel?
Sí, sí, sí. Te retorno una mica a l'infància i és divertit recordar-ho. Però si hi ha algo que odi molts és la llista de la compra.
Fes que tampoc m'agrada.
Fes la llista... Bueno, odi sobretot anar a comprar... Però jo he de fer la llista i pensar i tal, i tot això de comprar, i després ho he de processar i he de fer un plat, no? Si no puc comprar un endivi per fer un endivi. He de comprar un endivi i Roquefort, perquè si no, no faré endivis en Roquefort. I hòstia, ho he de pensar tot abans i me genera molt d'estrès. No m'agrada fer la llista.
Tu prefereixes obrir la gelera i dir, aquí tenc una llimona, un all, una anxoa, això puc fer sí, sí. Una pizza.
Jo som creatiu.
Totalment d'acord, jo som així també. Me crea una angoixa, no, però sí una molèstia, en sèrio. Ho he de fer, sé que és necessari, tenc un fill, bla, 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 s'ha de fer. Però jo també som de rotllo creatiu. Ah, una tomàtiga, ah, un pot de formatge, un pot de pasta. Au, mem que surt, i no és per res, però no, me surt bastant acceptable.
Jo no sé si som creatiu com a tal, però és vera que és que mon anam en aquesta vessant professional més creativa, les llistes no mos agraden gaire. És un corsé, és un marco d'actuació del punt A al B i del B al C, i si no hi ha el B, ja tinc un problema. I n'hi ha que som, mos agrada més. Què t'agrada més, la música clàssica o el jazz? Bueno, però som molt més de jazz, som molt més de...
Ai, no sé si com acabarem en aquesta taula, veureig demà. Ah, González, llista.
Estic totalment d'acord.
Perquè veig que vas fent que sí, mentre xerren aquí els teus companys.
És que no puc estar més d'acord, crec que no hi haurà gaire discrepància avui, sobretot en aquesta qüestió de la llista, jo ho veig com una imposició, en aquest sentit. I jo igual intentaré donar una passa més enllà, més que sa creativitat, jo directament me qualificaré de caòtic, desordenat i molt amic de la improvisació.
Molt sincer, anava a dir.
Són defectes en principi.
Bueno, no.
Després poden tenir les seves
en principi,
aplicacions, no? Però la llista implica una obligació, no? Un deure.
Exacte.
I aquí és on jo crec que igual no mos agrada del tot, no? Uh-huh. I que moltes vegades pots arribar a fer el mateix amb un altre ordre, per exemple, o d'una altra manera... Vull dir, no és que siguem descuidats, però sí que haver d'acceptar aquesta imposició sempre, no sé, a mi m'inquieta, la veritat.
Sí, 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 veig que hi ha uniformitat de criteris amb aquest tema.
Amanda, que ben va ser el bolígraf i la seva llibreta, veig molt de colors, molt de desordre, bastant de caos, des de fora, perquè segurament és un caos ordenat.
Exacte, there's method in my chaos, això és Shakespeare. Hi ha mètode en el meu caos, però sé que aparentment per és caòtic, però jo m'entenc amb els meus símbols, els meus colors, com bé has dit, Araceli, però sí, sé que ho és d'extern, direu, quin merder tenen Amanda aquí en el seu quadernet, però there's method in my chaos. Yes.
Jo crec que és guapo, que és preciós,
thank you, Gemma.
No, de veres. I a més és que tenim també aquí molt a prop el llibre de Amanda i crec que ho reflecteix perfectament. Vull dir, és un altre format, molt més ordenat, molt més dissenyat, però crec que respon a la mateixa lògica. No és lineal.
No
va de dalt a baix, i amb colors, i amb formes...
I associació d'idees segons inspiració.
Ah, és que per mi això és preciós.
Thank you.
I el contrari m'inquieta, no? Ara mateix vinc de classe del conservatori, que és una cosa molt reglada, molt es diu conservatori, no?
Yeah.
És horrorós. Sí. Veus les cares.
No se diu innovatori.
No, se diu conservatori.
Sí, innovatori és molt més hermós.
Sí. Jo també m'agrada més.
Clar, i llavors veus això i per mi, a mi me fa, no sé, me fa...
Ten points, Xema, ja he provat, ja...
Sí, no? Li donem...
Ja li donem a provar, no, thanks,
que,
Xema.
També jo crec que igual es tracta de reivindicar un poc aquest desordre o aquesta aparent improvisació, que no és tal, com diu una Amanda, l'hem de reivindicar, o sigui, ja està bé de tan quadrat tot i de tan protocolar i... O sigui, un poc de m'enganxa.
En Xema feia referència en el book d'Amanda, l'inglès que no s'hi aprèn en classe, que és un llibre que fa camí en Amanda des de fa molt de temps, de Libros Cúpula, que ha tingut a bé a regalar-nos i dedicar-nos perquè acaba l'any i és també un bon moment per fer presents. Clar, aquí tenc tres, no dic quatre, perquè ja som ser periodista i no m'ho fic, però persones, no crec que caòtiques, crec que no sou no ho sou, caòtiques, però ja veig que sí, més creatives, més dinàmiques, però les llistes ajuden o no ajuden? No, directament les han de descartar, vull dir, no és un tema d'organització. Sapiguem que dins d'aquesta música clàssica i ordenada també hi pot haver una micona de jazz, no vos ajuda a gent tan organitzada com vol, tan organitzada, però, perdó, i tan ocupada i amb una agenda tan plena com vosaltres.
Ajudeu-me
a prioritzar, lo millor.
Sí, key points. Ajudeu-me, key points, paraules clau, que jo ja m'indiquen per aquí he de tirar, aquesta idea és bona, això ho he d'explotar, o ho he d'explorar més, perquè segur que dins descobresc més coses. Això sí, però en plan escriure la Bíblia tot mascat i tot tancat, no? Perquè després no hi ha... Ho deia Marc Aureli, no? Quan millor preparat estàs, millor surts improvisació. Per tant, jo, a partir d'aquesta idea, un parell de paraules clau que t'ajudin i després, alea i acta est, no?
Jo crec que tots necessitem un marc d'actuació. No? Tenir una llista te permet tenir un procés clar de feina, no? I bueno, pues, del que deia abans, del punt A al B i del B al C, i això serveix perquè si fas determinats processos que són mecànics, pues, de qualque manera sempre surtin iguals, no? Que crec que per ser creatiu un ha de rompre aquesta llista, no? Ja de, tu deies abans, Xema, i què passa si me salto el paso 2? Pues a lo mejor sale una cosa nueva superinteressant, no? I si hi ha molta gent que no li dones oportunitat a llevar el punt 2 de la llista, te pierdes moltes coses per el camí, no? Però per una altra banda, també penses que no ets tu tot sol només, tu fas feina amb altra gent, vius com vius amb altra gent, que potser sí necessita aquest context i aquesta llista, si no, no funcionen ells, no? I esta és la gràcia de la cosa, los hay que somos, lo que deia abans, pues, hi ha que fan música clàssica, hi ha que fan jazz, que són dos conceptes diferents de com interpretar això si no lo llevamos a las listas, no? Però són maneres molt diferents d'enfocar, i n'hi ha gent que necessita estar perfectament definida i li agrada la música clàssica perquè vull seguir un compás, una armonía, una melodía está perfectamente definido y escrito, y si no, luego como está escrito, no va a salir bien. Uh-huh. I crec que aquest context hi ha molta gent que el necessita, i de fet crec que lo divertit o lo guai de tot això és que hi hagi gent de tots els contextos. Lo bo de la música és que hi hagi música clàssica i hi hagi jazz. Si tot fos jazz o tot fos clàssica, seria un problema.
El meu amo és així, necessita un ordre, com diu, bé, a Miquel Àngel, totalment establert i lògic, i jo per ventura sé ja on romp més, però crec que mos equilibram així. Per tant, és vàlid, no?, que hi hagi un equilibri, un yin-yang.
I que no sempre som igual en tots els aspectes de la nostra vida, vull dir, igual podem ser un poc més creatius o més donats a improvisació en certs aspectes, i en altres ser absolutament metòdics, vull dir, una cosa no lleves altra, no crec que tot sigui blanc o tot sigui negre.
Molt cert.
I un poc retomant l'exemple que comenta en Miquel Àngel, que ho trobo superinteressant, de música clàssica versus jazz, és que el jazz és molt més música clàssica del que sembla i la música clàssica és molt més jazz del que sembla.
Sí.
El que passa és que ens hem quedat amb una idea de les dues coses molt estereotipada,
sí,
però jo què sé, jo aquest dia veia un vídeo d'aquests que te surten per internet d'uns nins, d'un pare amb dos o tres criatures petites en el cotxe tararejant un solo de Coltrane, de John Coltrane, de 10 minuts, memoritzat.
Wow.
Jo quan estudiava jazz, nosaltres memoritzàvem els solos. O sigui, sembla que estàs improvisant. Mentida, està memoritzat. I a la música clàssica, ara mateix, tenim establert com que l'intèrpret és únicament un intèrpret, però les partitures donen peu a que l'intèrpret sigui també improvisi, sigui creatiu, tot això fins a la música pràcticament contemporània. El que passa és que ens ha quedat aquesta imatge, aquesta cosa, no, d'un intèrpret rígid, quasi un executor, més que... Però crec que tot està més mesclat.
Sí, bueno, perquè si l'executor que deies, vull dir, si tot fot tan mecànic, l'executor podria ser una màquina, no necessàriament una persona, no? I també el context històric de cada cosa, la música clàssica, jo me puc imaginar en Mozart, en el seu moment, vist des de juïs de l'any 1700, igual era l'equivalent ara d'un rockero a man no poder.
Ho he pensat jo en això. Sí,
igual en aquell moment no era clàssic, allò.
precisament. No? O Beethoven va ser qui va trencar amb tota aquesta idea de la música
clàssica. Quin renouer, que fa què és? Quin renouer? Això no és música, t'imagines?
Ah, i el paradigma de l'artista romàntic, no? Que ja no està fent feina per un obís, per un cura, per un bisbe o per un rei, sinó que ja crea per si mateix o per encàrrec de burguesos, que és aquesta nova classe, que ja no és aristocràcia. Clar, que tot és molt més ampli.
Ah, un altre tema fascinant, eh? M'encanta el meló que han obert.
Sí, i que en aquesta gent la sentim escoltant avui dia, la seguim adaptant, m'ho segueixen emocionant i ja han passat...
Hem de fer una llista de Spotify, no? Llista de Spotify amb tota aquesta música que va sortir.
Llista en general, no fa falta que sigui Spotify.
Bueno, no, sí, no podemos decir marcas.
Ahí vas a escoltar Help, no, per això, The Beatles, sí. Tocat en violí i amb cello, si no vaig errada, em vaig emocionar. Quina meravella, The Beatles, amb violí i cello, sí, sí. Oh my God, va ser increïble. És a dir, estic amb en Miquel Àngel, hem de fer un Spotify curiós d'aquests. Ah.
Sí, és la tecnologia que vulgueu, però de fer una llista.
Val, vinga, farem una llista. Ara, de moment, faim una pausa molt petitona, que tornem aquí en Amanda, en Miquel Àngel i en Xema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio, formació.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones de mil favores. Y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo.
I aquesta cançó de Rosalén, que no, no l'hem posat perquè sí, sinó pel que diu, perquè la nostra paraula d'ara és descansar, i perquè fa poquet justament Rosalén se va adreçar a tots els seus seguidors a través de les xarxes i va dir això, hauré d'aprendre a dir que no, de fet, atur, fins al mes de gener. Ella després va fer una llista, no?, de tot el que havia fet aquests 15 anys de música i de professió molt intensa, i diu, he d'aturar, he de descansar. Descansar és la nostra paraula. Per sort, a nosaltres ens diuen que sí, en Xema, en Miquel Àngel i en Amanda, cada vegada que els convidam en aquest programa, no ens diuen que no. Amanda, descansar. Que te ven escapa, tu.
És molt necessari, no només físicament, sinó mentalment. És a dir, segons quins pensaments que te poden invadir, a segons quin moment, l'has d'acceptar i deixar passar, però no deixar que te condicioni o que faci que te llevi vida, metafòricament xerrant. Això ho vaig aprendre a Susi i estic molt agraïda. I la lletra que ha dit aquesta gran cantant, i té raó, hem d'aprendre a dir que no a coses que no mos aporten o no mos fan il·lusió o que no depèn de sa, que la nostra família estigui alimentada i tal. És a dir, hem d'aprendre a dir que no. I una cosa que se diu aviació, i crec que és molt pertinent, es primer te poses tu la mascareta i després ajudes a les altres. Al revés, no, no és que siguis egoista, no, és que si no tothom mor, metafòricament xerrant, evidentment. Però això és el que implica per jo, descansar mental i físicament i saber dir bona gent, thank you, but no thank you.
But no thank you. Sempre amb educació.
Always.
Sempre amb educació.
Always.
Miquel Àngel, descansar.
Bueno, pensava bàsicament el mateix que ha dit na Amanda. Crec que respon més... O sigui, quan dorms, descanses. Però quan no dorms, també pot descansar. Depèn, no? I és una espècie d'estat mental. Que és supernecessari, no? Igual que necessites dormir perquè si no les coses no funcionaria l'endemà, descansar també ho necessites. Si descansàs, moltes vegades desconnectar de coses, deixar de pensar, tenir la ment en blanco, viure els homes en la nostra nothing box, estar allà de dins sense haver d'estar pensant i maquinant i organitzant i fent, abans que xerraran de llistes, constantment metiendo renou en el cervell, no? Com per fer coses. I crec que has de sortir d'aquest renou i enfocar-te d'una altra manera. I així és com descanses. I així és com després pots planificar i pots fer més feines amb molta més energia. Uh-huh. I quan tienes una edat determinada, pues más la necesitas.
Xema, descansar.
Totalment. Estic totalment d'acord amb na Rosalén, amb na Amanda i amb en Miguel Ángel. Vull dir, no ho puc veure d'una altra manera. Per mi, començant pel final, dir que no és un plaer. Vull dir, disfruto molt de dir que no. Suposo que ho aprens amb els anys.
Sí, ho aprens, sí.
I, de fet, ho he exercit constantment. Dic que no a quasi tot, critic absolutament quasi tot i disfruto moltíssim. I això m'adu a descansar, bàsicament, no? A plantejar quasi sa realitat i sa acció, vull dir, sa feina, soci, el que sigui, des del descans. O sigui, no el contrari, no? A mi aquesta gent que va al gimnàs, ho entenc, vull dir, sa meva dona, sa meva germana, els col·legues van al gimnàs, jo no. O sigui, no me mouré si no és estrictament necessari, no faré un esforç de més, si no és una qüestió de salut o tal. Crec que aquest estat que descriu en Miguel Ángel de... Pues, un cert estat meditatiu és justament on surten les idees interessants, on, quan passen les coses bones, quan estàs en aquest estat. Quan estàs perseguint les coses, o al manco a mi la sensació i la percepció que tinc és que moltes vegades s'allunyen. I quan aconsegueixes aquest estat de, bueno, mira, així està la cosa, aquí estem tranquils, és quan comencen a manifestar-se les coses, les idees, els projectes...
Estic d'acord.
O sigui, per arribar lluny s'ha d'anar molt a poc a poc.
Sí. I una altra cosa... Ah, perdona, Miquel.
No, simplement venia a col·lació d'això que havia... No recordo exactament s'escrit de qui era, però deia això, si tot el dia vas corriendo persiguiendo cosas, impides que estas cosas te alcancen.
Exactament.
Molt bona, sí, i és molt certa.
I clar, tenim un estil de vida, en general, pues de correr, no? I venga a correr, venga a correr, para llegar a todos lados, i en un moment determinat has de dir... que després xerrarem de calma, suposo, no? Sí, que també té que veure, però descansa. Uh-huh. Enfoca't d'altra manera.
Estic totalment d'acord amb en Miquel Àngel. Anava a dir una cosa per escuda, però ell l'ha formulada perfectament, per tant. I també volia fer una reivindicació a sa naturalesa. Jo no sé voltros, però jo descansar tant física com mentalment, aquell poder que m'adona la natura, sigui un arbre, sigui sa muntanya, sigui la mà, té un poder... que res té, aquest poder tan immens que és tan mal de descriure, a mi em fa descansar física i mentalment.
Jo mentalment, o sigui, aquesta imatge mental, aquesta imatge de descans, no penso en un matalàs, és un cocotero el que veo.
M'agrada.
Sí. I me fa descansar més un cocotero que no un matalàs, no?
Però com ho posam en el nostre dia a dia? Pens, per exemple, tenim unes jornades, batata, i te'n vas de vacances, 3 dies, 15 dies o més, i tornes, i dius, pareix que no me n'he anat, no? Tenim aquelles vacances on pareix que tot s'atura, o els caps de setmanes on pareix que el cervell se desconnecta, però com podem posar aquest descans en el nostre dia a dia?
Ara vos sonaré molt cursi, però gràcies a Susi, ja sé que ho menciono molt, però és que és una educació molt potent.
És educació vital.
Mai millor dit, sí. Totalment vital. He après a respirar, però ser molt conscient de la meva respiració i el valor que té, perquè jo no podia respirar tota sola, per tant... Quan me sento un poc agobiada per l'època moderna o problemes terrenals, que vol dir que estem aquí, respirar profundament i pensar que bé que veig aquest arbre que se mou, que bé respirar, que bé el sol que m'adona la cara, que bé aquest moment d'estar amb altres, per exemple. Jo aquests pensaments de calma contextual i apreciar el que tinc al meu voltant m'ajuda.
És que no és el mateix, tornant en aquest tema, vacances, o sigui, unes vacances no és sinònim de descans, és sinònim de no anar a la feina. Punto. Jo agafes vacances per no anar a la feina, però segueixes tenint el mateix estrès i la vida continua dins el teu cap d'una determinada manera. Simplement que no succeeix a la feina, succeeix a una altra banda. Per tant, per jo mai ha estat sinònim vacances de descans, necessàriament. N'hi ha que sí, eh? O sigui, hi ha vegades que sí que t'ho agafes d'aquesta manera. Però la necessitat de descans la pots vincular amb unes vacances, si vols, i si no, no.
Jo crec que Amanda ha assenyalat també un punt molt interessant i té a veure amb la modernitat, no? I ha dit aquesta vida moderna. Jo crec que si param un poc d'atenció o demanem fins i tot als nostres majors, pares, sobretot avis, padrins, padrines, ells tenien un altre ritme. Fins i tot la societat industrial, vull dir, no estic xerrant tampoc de la societat rural, bucolitzant i tal, que ja eren molt tranquils, molt tranquils, o sigui, no se feia més feina de la necessari, perquè també feia molta feina, però sobretot eren, el més important jo crec que eren amos del seu temps. I en el fons el que mos cansa, crec que ja no és tant una qüestió d'esforç físic o intel·lectual, que també, però sobretot mos cansa cedir el nostre temps. No ser propietaris, no ser amos del nostre temps. I fins i tot a la societat industrial la gent no tenia un horari. O sigui, aquí a les fàbriques, l'estudi fabulós que va fer els meus amics estimats Amadeu Corbera i Eulàlia Febré sobre les fàbriques de sabates a Menorca, ells mostraven com no havia un horari d'entrada i de sortida. La gent anava quan volia i sortia quan volia i a poc el sistema fordista de producció va implantar unes normes, unes regles, que ara mateix sembla que vivim per complir aquestes regles, aquestes normes, aquestes llistes. Però en el fons mos estem perdent aquest formalisme que no mos deixa arribar al fruit de sa feina, que és el que diu una Amanda, és concentrar-se, tenir presència en allò que estem fent, però aquestes llistes i aquestes obligacions mos fan córrer massa i no mos deixen estar presents en el que estem fent. No crec que moltes vegades jo disfruto de compartir conversa amb vosaltres perquè justament ens allunyem de la resta, ens tancam aquí i la resta no existeix. Llavors això te fa disfrutar i te fa aprofundir en la conversa.
I que, permeteu-me, perquè a mi me passa en aquest moment de conversa que anàvem accelerats tot el dia, i ara una entrevista, i ara una altra, i ara gestiones, i en el moment en què xerram, a mi me dona molta calma, molta pau, molta de dir, estic en el present. No estic pensant que passarà 15 minuts, per això també vos agraeixo de tot cor aquest moment compartit amb els oients, però amb jo mateixa, vos agraeixo de tot cor.
Bé, és totalment mutu.
És mutu, és un regal per tots.
I ara que ens hem dit això, aquesta setmana hem entrevistat a Carlota Fernández. Na Carlota és mare de tres nens petits, se'n va anar fa un any, varen sortir amb una autocaravana des d'Eivissa amb la idea d'arribar fins a Austràlia. Ara eren a Tailàndia, varen xerrar nosaltres amb ells aquesta setmana. Tres nens petecos, eh? Una de les coses que... I jo la vaig cridar per allò de dir, ostres, ara fa un any, m'agafo un any sabàtic, hauran descansat, diuen, descansar amb tres nens petits d'una autocaravana, no descanses molt. Però hi ha una cosa que sí que destacava, que és el rellotge. Diu, mai sabem quina hora és. No sabem mai quina hora és.
Que som esclaus d'això.
Yes.
I era viure el temps, el present, el moment, sense dir a les 9 d'entrada, a les 8 de sortir, ara ja són les 5. No, els temps. Era que eren amos, propietaris, gozadores, disfrutones del seu temps. Això me va agradar molt.
Jo crec que això és fonamental, marca la diferència, i crec que alguns de nosaltres que ens dedicam a aquestes qüestions de l'observació des de l'escolta o tal, però l'observació en cert sentit, practicam l'art d'arribar tard. I jo sé que moltes vegades això és feixuc, jo ja ho deia abans, ho considero un defecte, no estic orgullós, però és algo que s'ha d'entendre i s'ha d'acceptar. Vull dir, quan tu fas feina escoltant o diguéssim que focalitzes una part important de la teva vida, tant acadèmica o laboral com creativa o artística, en l'escolta, estàs condemnat a arribar tard. Perquè el so succeeix en els temps. Llavors, tu, quan vas pel món i estàs escoltant una cosa, t'has d'aturar i has d'escoltar. Ja no, sense entrar a si vols gravar-la, clar. però això impideix, o sigui, trenca la teva llista i fa que arribis tard en aquell pròxim destí i
clar, no sonarà quan tu vols, sonarà quan ha de sonar.
Exactament, exactament. No, llavors has d'entendre que tu estàs abocat
a un altre ritme.
A un altre ritme, a cert grau d'improvisació, bendita improvisació. Bé, això, jo crec que...
I totalment. De descansar, podríem dir que bé, calma.
Estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
La edad del cielo, aquesta calma de Jorge Drexler, que mos dona pas en aquesta hermosa paraula també, Amanda, calma.
Calma és una paraula preciosa, poètica, que vol dir tant. Jo tinc un fill, se diu Víctor, però si tingués una filla, de veres que m'ho planteig, perquè és un nom preciós. Però en anglès, fixa't en la curiositat que quiet no vol dir fer callar només. Quiet vol dir calma. When you are looking for peace and quiet, cerques pau i tranquil·litat. És a dir, és una paraula tan, tan maca, o jo l'aplic d'una forma més moderna, entre cometes moderna, perquè realment tornar en el moment, com xerràvem fa una estona, però és... No stress, no panic. Per què t'estresses? Per què t'agobies? És vida o mort? Farà alguna diferència radical, significativa, que arribis 5 minuts, 10 minuts, 13 minuts tard? És a dir, la llet està un poc massa calenta. És tan greu. És un problema. Oh, m'he deixat a sous a la llista. It's not the end of the world. Calma. Calma. Prioritats i donar ordre. O donar importància i posar ordre, millor dit, i donar importància al que realment té o no. Calma. Jo ho dic molt en això. Calma. Calma.
A més, arrossegant-se. Calma. Arrossegant-se. Sí.
Com una sana.
Sí, exacte. Calma. Fent esteu om. Miquel Àngel, calma.
Sí, bueno, de fet, m'agrada que posi aquesta cançó perquè era la que tenia en ment quan xerrant de calma, no? D'en Jorge Drexler, que diu, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, no? O sea, en el fondo es, deixa que les coses ocurran con el su tiempo natural. No forcis la maquinària de les coses, no? I crec que després la lletra diu no dejamos de, entre tanto tic-tac i tanto Big Bang, no tenemos momento per estar en calma, no? I crec que precisament una cosa se retroalimenta de l'altra. Cuanto más tic-tac i más miras el reloj i més estàs pendent de tot el que succeeix i comences a accelerar ritme, és quan perds la calma. Tan necessària per descansar, separar el que teníem abans, però per tantes altres coses. No? I després també hi ha un tema que pens constantment que se calma, tu la pots adquirir de manera natural o normal, respectant aquest temps, però després també hi ha gent que transmet calma.
I aquesta
gent és que a un moment determinat m'agrada tenir de vora, perquè hi ha gent que t'estressa. Hi ha gent que les veus, i sobretot quan mires els informatius, sabes quién sale por la tele, persona que m'estressa. I que me transmetin calma, no n'hi ha tantes, no? O no ho veus en el dia a dia, persones que te transmetin calma. I crec que és molt bo tenir-les en el costat, constantment.
Molt cert. Estic d'acord amb en Miquel Àngel.
Sí, però ojo, Amanda, també amb el que diu en Miquel Àngel, perquè a mi de vegades me passa el contrari i és que me trobo amb gent que se posa nerviosa perquè me veu molt tranquil. Saps?
Entonces, els meus respectes, el problema és seu, no és teu.
Absolutament.
Però... respecte, i sobretot si és la teva dona.
Sí, que me l'estim molt. Vull dir,
hi ha una línia molt fina entre la calma i la pachorra, també s'ha de dir.
Claro, claro, claro. Aquí està el tema. Igual jo ho interpret com que estic tranquil i tal, i ella ho interpreta com que patxorra total, però no puc evitar-ho perquè és un poc el que diu una Amanda, és que si fos bomber o cirurgià o alguna cosa així, doncs, bueno, doncs clar que has de córrer i que és vital, però escolta, jo què sé, som un músic i un antropòleg, no? Tampoc no salvarem cap vida, al contrari, quan més m'estigui en arribar i tal, quasi que millor, així passen coses més interessants pel camí, que no sé, jo crec que està molt, molt lligada a el que dèiem abans dels descans, però comporta com una manera de fer, no? O sigui, una, el que diu Miquel Àngel, una persona calmada, tranquil·la, si, inspira confiança, no?
Totalment. És molt cert. Però sí. Mira, el que sàpigues que el meu amo, jo crec que això mos passa a les persones creatives. Bé, voltes tots dos som molt creatius, ja m'ho contareu, però, o ja mos contareu, però ja el meu amo és molt ordenat, com deia, i necessita un ordre exacte. I jo a vegades m'aquest pensant i amb un boli que és un privilegi tornar a escriure per tot el que ja sabeu i escric. I me diu, ¿me puedes ayudar a hacer esto? ¿Me puedes ayudar a tal? És a dir, se creu que no estic fent res. I estic pensant en el proper llibre, en projectes i tal, i li dic, sí, sí, una estona. Dice, venga, venga, dic, d'acord, perdona, perdona. I se me'n va. Hi ha coses que si no escrius en el moment, i m'entendreu tots vosaltres, si no ho escrius en un moment, si no ho reflexes en el moment, per ventura ho has perdut per sempre, i no vull sonar ara exagerada i tal, però dins del món de la creativitat hi ha coses que has d'escriure o reflexar tot d'una.
Absolutament, estic totalment d'acord amb tu, me passa molt semblant a tu, Amanda, estic molt content d'haver-te conegut avui.
Jo també!
I a més, és que pensar no és fàcil.
No?
És que es pensen que les idees arriben així o que pots arribar a conclusions, ajuntar conceptes, i es pensen que això és una cosa que llegeixes o que surt sola.
No?
Pensar no és fàcil. Mm-hmm. Jo tinc el mateix problema que tu, mm-hmm. perquè quan me veuen així, com segons quina actitud ja me reclamen per fer coses, que no tens res a fer. Tal.
Exacte.
Però hem arribat a cases, hem arribat a un punt, perquè a mi també hi ha certes músiques que m'afavoreixen el poder pensar, igual que me va millor pensar caminant.
Jo també.
Me va millor que el pensament flueixi en moviment més que estàtic.
Jo també, totalment.
I a cases hi ha certs discos, jo què sé, els Birds, no? La discografia dels Birds, del grup dels anys 60, de folk psicodèlic, allò fa que el meu pensament flueixi. Llavors, a casa la meva dona, segon que estigui sonant, segon en quina actitud me veu, ja entén que és que li estic donant, estic rumiant algo.
Ai, doncs gràcies per sa idea.
Sí, és un codi, així. Doncs,
no. Gràcies. No, t'ho agraeix de tot cap. Aquesta informació és molt bona per sa meva.
Ja sap, que si me veu tirat allà o donant voltes per cases i estan sonant els vers i no atenc a tal, és que m'ha de deixar en pau.
Thank you. Aquesta informació és molt bona per jo.
Sí, jo a vegades hi ha dies que pas que hauria d'anar amb un llumet vermell damunt del cap. Però decir, no, ara no me molestes que estoy en mis cosas.
I de passar-te una banda sonora, no? Rain won't lift, gate won't close, railings close, get your mind off winter time, you ain't going nowhere. Sona bé, eh?
Són meravellosos. Per mi és un dels meus grups predilectes.
Estic pensant que estan parlant només amb aquestes tres paraules i amb aquesta estona que duim d'estil de vida, de manera de viure, no?
Sí?
Sí, de com, sí? De com afrontar la cosa, no?
De com viure, de com... Sí.
Lifestyle total.
Sí, un poc és això, no? Sí.
Igual que som quatre persones peculiars, també, no? Igual, no sé, fins a quin punt podem ser representatius del gran públic, no ho sé.
No me considero molt típica i no sé si és bo o dolent, però som feliç.
És el més important, Amanda, això és el més important. I a més transmets aquesta felicitat, és meravellós.
Sí, thank you.
Són diferents tots, vull dir, físicament. Sabem distingir les persones físicament d'unes de les altres, no? Pues, imagina't en presència i en psicologia, és que sabeu d'aquest tema. Tots són diferents, no? I hem de veure la bondat de la gent que tenim en el costat. I és vera que les paraules d'avui, pues, descansar, calma, llista, són com paraules que tenen molt que veure en les perit que tenim cadascú, la paraula fos tassó i no ho sé, pues una altra, o una que no comprenguessin gaire, com concupiscència, pues no ho sé, potser seria molt més complicat. Avui ha tocat xerrar de coses que tenen que veure amb estat d'ànim.
Si me permet, Sara Celi, estem donant calma a molta altra gent que mos escolta. Sí. Això també me dona alegria.
I
en Xema també me cau molt bé, per cert.
És mutu. Bé, jo crec que això que feim una apologia de tranquil·litat, no?
Totalment.
De relativitzar-ho tot, de tenir temps per pensar, per disfrutar, fins i tot per patir, si s'ha de patir,
sí,
no? Necessites el teu temps per patir. Llavors.
Sí, també és humà i necessari segons el moment de sa vida.
Exacte.
Idò, ara que deia Miquel Àngel les paraules, si mos hagués tocat això, idò, ara te tocarà coll, que no sé què dir-te. Però bé, vos dono un minut per anar-hi pensant, val? Amb aquest coll.
Tres ràdios, informació.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Aquí estàvem esperant escrit de The Who, perquè la paraula polisèmica que mos toca ara és coll, i en Miquel Àngel Pallares de Lleida, aquests que criden, que s'han de cuidar, que s'han de cuidar la gargamella. Nosaltres compartim minuts, conversa i estudi a IB3 Ràdio amb en Xema González de Lozoyo, en Miquel Àngel Pallares i en Amanda Jeffrey. Coll, a veure, així de principi no és com molt poètic ni filosòfic, però estic segura que sortiran coses de coll. Coll.
Has dit que no és filosòfic, però ja he pensat un parell de coses. Mem, el que no li vull llevar el que ha dit en Xema perquè hem coincidit tots dos, així que aquella la deixo.
Oh, dali, Amanda.
No, perquè tenc un parell més, així que te la deixo tu, sé que hem caigut tots dos. Però he pensat en la traqueotomia que me van fer i gràcies, així que gràcies, mires el meu coll i penses gràcies, i això me dona molta alegria. També he pensat en el lloc, que després diran Xema, i després he pensat en el coi tan maco de Nefertiti, que ningú sap bé, en certesa absoluta, però se creu que pot haver estat una de les dones més maques del món, i el seu coi, per lo vist, era molt representatiu de la seva gran bellesa, no? Per ventura coi, perquè en anglès és neck, i neck and neck vol dir quan estàs empatats, neck and neck, per tant és un poc lost in translation, però és una paraula que li veig moltes coses, saps?
Ah, t'estic sentint i m'està agradant, sí, a veure, Miquel Àngel Pallares, coll.
Jo com a bon ciclista, com a ciclista molt dolent, però vull dir que m'agrada molt la bicicleta, jo els colls sempre són de pujar el coll de Solla, de pujar el coll d'allà on sigui, a Mallorca n'hi ha bastants i m'agrada pujar-los, és vera que costa, vale? Després disfrutes baixant-los i això és la meva vida amb els colls. I després recordava el famós duo humorístic espanyol de Tipi Coll.
Ah, cert. Sí, perquè coll és un llinatge i també molt habitual en aquestes illes.
Sí, no té que veure amb la paraula polisèmica, però a sabre de bon bé el llinatge coll, bé se sabran.
Just això que deia en Miguel Ángel, a mi m'he trobat amics que se diuen coi a Filipines i a llocs molt improcedents. O sigui, és un llinatge que m'agradaria també saber un poc més d'on surt. Supos que és català, no? Entenc.
Sí.
Però el cert és que està molt, molt, molt estès.
Podríem cercar l'etimologia i saber d'on ve. Qualcú que tingués el coi molt llarg o molt gros o molt fort o molt predominant.
Exacte. Igual és quan no en donen Nefertiti. El Nefertiti coi.
Maybe.
Clar, i l'altra cosa que m'heu fet pensar és, jo que sé, una girafa, no? Aquests animals que tenen el coll superdesenvolupat, no? Girafes, cert tipus de cabres, no? Això és lo que... Però clar, és una paraula un poc àrida, no? És un poc difícil, no?
I digues la paraula que no he volgut dir, que han pensat tots dos.
Bueno, és aquesta de coll, en el sentit que ha dit en Miquel...
I el coll d'en Rabassa.
El coll d'en Rabassa, el coll de soia, no? El coll com a puerto, no? Que seria en castellà, seria un puerto, un coll. És curiós que en castellà es vegi com d'una altra manera, no? Que la visió que tenim d'un coll és més física en català.
Sí, però són dues, que això passa molt també amb les paraules polisèmiques, que no totes venen de la mateixa arrel. Quan són molt diferents, i en aquest cas no és el mateix el coll de la part del nostre cos, que el coll de muntanya, que venen etimològicament de paraules diferents. Això també és interessant. Eh?
Mira, com caesos formaticus. Mm? Queso ve de caesos i formaticus, formatge, fromage, formaggio. Per tant, jo no sé vosaltres, ja sé que som un pa friqui, però l'etimologia me fascina.
Mm? No, és que... I en això jugam en aquest programa. I quan parlava de Nefertiti, Xema, no sé si és del punt de vista antropològic, també el coll té
un punt molt eròtic en moltes cultures, sí, té un punt, és un punt d'erogen, no sé, això tothom ho sap, i hi ha certes cultures que, bueno, que li tenen especial fixació, així com altres cultures que els peus o altres parts del cos, a certes regions, sobretot d'Àfrica, el coll de les dones és molt eròtic.
Per això duen tant de colles, tan macos.
Bé, aquesta tribu, que ara no me'n recordo com se diu, aquesta famosa que se van posant, això és un invent modern.
Ah.
O sigui, això va ser una cosa de culpa de segurament qualque antropòleg o algú que va anar per allà i va romantitzar, va folcloritzar aquesta costum.
Ah, no ho sabia.
I és una cosa contemporània que han començat a fer fa dos dies. És una d'aquestes paradoxes de l'antropologia.
És que és preciós veure aquestes dones tan maques i
però,
tan clar, llargues.
Però clar, en el fons estan deformant les cervicals...
I deus maco, però fa mal, per tant no és tan maco.
Sí, com aquelles dones que se van ampliant el llavi inferior, que se van ficant com una mena de plat i van ampliant el seu llavi.
Ah, sí, ai, m'escarrufa això.
Clar, això són senyals, en realitat, de un poc com l'obesitat a la nostra societat, fins que va canviar el paradigma de dona guapa, de bellesa, la dona vella era la dona obesa.
Mm.
I aquestes dones que se fan s'afegeixen aquestes argolles en el coll o aquestes altres que se posen als plats, és bàsicament per mostrar que no han de fer feina, que ni tan sols s'han de menjar, és una mena de despreci a la resta com per donar-li estatus.
No tenia ni idea d'això.
D'això surt la cosa.
Gràcies.
Després, simbòlicament, ha estat molt recurrent i s'ha implementat, però és una cosa, ja t'ho dic, moderna, no ve d'una tradició antiga.
No, thank you, no ho sabien això.
Idò, aprenem coses cada dia en aquest programa i cada setmana.
Coses absolutament inútils i imprescindents, però...
No, jo crec que no, jo crec que és molt interessant.
Tot suma per ser conversa polisèmica. Escoltau, que bones festes, bon principi d'any... I sí, tot això, i una abraçada ben forta, Xema González, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Miquel Àngel Palleres.
No hem d'acabar s'anyent mal de coll.
No, per favor. Amanda Ferrer, Jeffrey...
Thank you very much. I Mariah Carey, no Maria Carey. Mariah Carey.
Mariah.
All I want for Christmas is you.
Sí, però quan en castellà me pots posar els dits d'anar Mariah Carey? Te sona com estrada.
Però mos han de basar. Tothom diu, per exemple, Mickey Mouse, perfectament. No diuen Mickey Mouse.
Ja.
Per tant, és qüestió de basar la gent. Jo crec molt, jo tinc molta fe a la gent i la publicitat i dir-lo bé. Mariah Carey.
No, Mariah
Carey. Però Amanda, pensa que t'estàs adreçant a gent que li diu REM a R.E.M.
I know.
Per exemple.
Know. Bé, passa.
U2.
En el llibre tenc un parell d'aquestes. Step by step. Passa.
Idò, començarem el 2026 també, step by step.
Yes,
I ara vos deixam amb un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 15. La calma. El Museu de Mallorca és un edifici sòlid, de pedra, ubicat a la zona de la ciutat antiga de Palma. Vàrem entrar a les 10 en punt. A recepció, vas demanar per na Míriam Bonnin del Departament de Patrimoni.
Un moment, per favor. Míriam, Hi ha dues persones que demanen per tu. Diuen que és un assumpte familiar. D'acord. Esperin aquí. Baixarà ara mateix.
Vàrem esperar uns 5 minuts en el pati. Finalment, una dona va baixar les escales. Miriam Bonin devia tenir uns 40 anys. Cabells castanys recollits. Ueres fines. Vestida amb una americana fosca i una bufanda al coll, duia una carpeta a la mà i una expressió cautelosa.
Bon dia. Demanàvem vostès per mi?
Sí, som la Núria Sastre i ella és en Ramon Vilaseca. Necessitem xerrar amb vostè sobre un assumpte delicat.
Ara no tinc gaire temps. De què es tracta?
És millor xerrar en privat. O sobre la seva família. Concretament sobre el palau del rei Sancho i un quadre d'en Ramon Llull.
No sé de què me xerrau.
Senyora Bonin, som aquí per acabar una missió que va començar fa gairebé 800 anys. Una missió que les vostres famílies han protegit durant generacions.
Veniu amb mi, però no al meu despatx. A la sala de restauració. És més privat.
Ens va fer passar una sala petita sense finestres, plena de calaixos metàl·lics i vitrines tancades. Va tancar la porta en clau.
D'acord, ara sí. Qui sou realment i què voleu?
El meu padrí es deia Tomeu Sastre. Va morir fa 3 setmanes. Em va deixar documents i un quadre. Un quadre molt antic.
Moltes famílies tenen quadres antics.
Aquest no és un quadre qualsevol. Vull ensenyar-li una cosa, però necessito que confiï en nosaltres.
Abans m'hauríeu de donar una raó per confiar.
El símbol d'una flor de lis sobre una bolla del món li diu alguna cosa?
O no heu sentit això?
No ho hem sentit. L'hem vist. Amb permís. Vaig col·locar el primer quadre sobre la taula metàl·lica. Na Miriam es va acostar lentament, com si tingués por de tocar-lo. Era el quadre de Cabrera des de la mà, amb els seus colors vius.
Déu meu, és un dels 3.
Sí, i al darrere... Na Miriam va veure el símbol dibuixat a la tela, la flor de lis sobre la bolla del món. Lentament, es va treure la bufanda i ens va mostrar un penjant idèntic que duia al coll.
El meu padrí em va donar aquest penjant quan tenia 18 anys. Me va dir, si ve algú amb un símbol com aquest, ajuda'l. És la teva responsabilitat.
Tenim 2 dels 3 quadres idèntics. I documents del Tractat de París de 1898 que relacionen tota aquesta història amb la protecció de determinats derelictes en aigües de Balears.
I ara sou aquí.
El meu padrí va agafar aquests documents el 1978 perquè el temps fes la seva feina. Va esperar que passessin 100 anys des de 1898 perquè els drets d'explotació que tenien els nord-americans caduquessin. I ara... ara necessitam el tercer quadre per completar el mapa i protegir els jaciments abans que altres grups els trobin.
Qui més està cercant això?
Una empresa espanyola, Argos Marine Heritage, i una americana, Phoenix Maritime. Les dues tenen vaixells a camí. Arriben en menys de 24 hores.
Aleshores, no tenim temps per perdre. El tercer quadre és a Valldemossa.
Necessitem saber exactament on i com accedir-hi.
Deixeu-me fer-vos una llista d'instruccions. És important que ho feu exactament així. El meu besavi ho va dissenyar perquè fos gairebé impossible trobar-ho sense saber com. Primer, heu d'anar a la cartoixa de Valldemossa i entrar com a turistes normals. Segon, dins el complex hi ha el Palau del Rei Sancho, annex a l'edifici principal. Tercer, a la planta baixa del palau hi ha un passadís que sembla que va en un mur. Quart, allà hi ha una porta de fusta fosca que sembla un armari antic encastat a la paret. Cinquè, a la paret del costat hi ha un fanal de ferro forjat. Sisè, el fanal té un ressort ocult a la base. Premeu-lo fort cap amunt i la porta de l'armari s'obrirà. Setè, hi ha unes escales que pugen a una habitació secreta.
I el quadre?
Això és el més important. A la paret hi ha el que sembla ser tercer quadre, però ja us anticip que és fals. Però a la mateixa sala hi ha d'haver el quadre original. El meu besavi em va dir que si qualcú era lo suficientment intel·ligent, el sabria trobar.
Doble protecció. A veure si som capaços de trobar-lo.
Gràcies per confiar en nosaltres.
El meu predí em va dir que aquest moment arribaria, que algú vendria a completar la missió. Només esperava que fos algú que protegís el patrimoni. No que el robés.
Li donem la nostra paraula. Aquests tresors no seran expoliats. Ens assegurarem que siguin protegits per sempre.
Varen sortir del museu en la llista d'instruccions memoritzada i els 2 quadres protegits a la motxilla. Eren les 11 del matí. No podíem descansar fins tenir el tercer quadre fotografiat. Teníem per endavant 30 minuts de carretera fins a Valldemossa. Una vegada al carrer, vaig mirar en Ramon, duia la motxilla amb els dos quadres i caminava amb aquella seguretat que sempre transmetia calma. Però jo sabia que ell també estava tens.
Creus que podem fiar-nos d'en Miriam Bonin?
Sí. Ha estat tota la seva vida esperant aquest moment. Forma part de Mona Lisa, igual que nosaltres.
Phoenix arriba en pocs dies. I Argos també s'estarà mobilitzant.
Tenim avantatge. Som els únics que sabem exactament on és el tercer quadre i com accedir-hi.
El que sabem és que ens han indicat on trobar un quadre fals, amb l'esperança de que això ens ajudi a trobar l'autèntic. És un mal de cap més per als pirates que vulguin expoliar els derelictes, però també per nosaltres.
La carretera cap a Valldemossa pujava recargolant-se per la serra de Tramuntana. A cada revolt, el paisatge es feia més espectacular. Pins, pedreres antigues, vistes sobre la vall. Era la mateixa carretera que George Sand i Chopin havien recorregut el 1838.
És preciós.
La primera vegada que vaig venir tenia 7 anys. El padrí em va dur veure la cartoixa. Em va explicar la història de Chopin, de l'escola d'en Ramon Llull a Miramar, dels monjos cartoixans... Ara entenc per què li agradava tant aquest lloc. Sabia que aquí havia amagat un secret.
El teu avi era un home extraordinari.
I tu també ho ets, Ramon. Sense tu, ara mateix potser estaria morta o empresonada per Argos o Phoenix.
Només faig la meva feina.
Això no és una feina. Això és una causa. A més, ja no tens clients. Ningú te pagarà per això.
Potser, per ser un agent d'intel·ligència, no sóc massa intel·ligent. Hem arribat. Valldemossa.
Havíem arribat al poble on el padrí amagava un dels seus grans secrets. En 30 minuts estaríem dins la cartoixa, cercant el tercer quadre, el que completaria el mapa, el que ho canviaria tot.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, na Núria i en Ramon entraran a la cartoixa de Valldemossa i hauran de resoldre l'enigma que ha protegit el tercer quadre durant 85 anys. Aina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuetes, en Ramon Vilaseca, Amparo Canyelles ha fet de Miriam Bonin, n'Antònia Montroig és la recepcionista del museu. I les paraules que hem integrat en aquest nou capítol són llista, descansar, calma i coll.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
M'he comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa. S'espatlla la caldera i em fa mal la cadera. Vull tornar a casa meva.
Un cel estès que avui m'has fet riure i no me'n record de te. Sa casa té vidres tan destanats i no només per a...
Calma, calma, gaudim de la vida encara que sigui així d'efímera.